a todos los hombres de esos pueblos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Partit Popular denuncia la Fiscalia General de l'Estat perquè actuï contra els vídeos que els presos polítics van difondre dilluns quan van anar a recollir les acreditacions al Congrés dels Diputats. El Partit Popular considera que aquesta actuació suposa un trencament de les ordres judicials i que els presos no es podien gravar imatges. Sánchez, Rull, Turull i Junqueras van gravar uns missatges un cop dins del Congrés que després es van difondre a les xarxes. Caldes de Malavella està a punt d'obrir el centre d'interpretació de l'aigua, un espai que vol servir per difondre el patrimoni del poble i la feina paleontològica que s'està fent. Un centre més que té l'objectiu d'atreure turistes gràcies a la divulgació del patrimoni del municipi. FM Girona, Sisu García.
Bona tarda. Caldes de Malavella fa temps que està treballant per atreure turisme a través dels diversos atractius del seu municipi. És per això que una de les seves accions ha estat apostar pel centre d'interpretació de l'aigua. Es tracta d'un centre que vol combinar la recerca amb la difusió del llegat històric del municipi i és per això que tindrà dues vessants ben diferents. Per una banda, hi haurà un museu que difondrà tot aquell patrimoni de Caldes que està vinculat amb l'aigua. Les fonts d'aigua calenta, el passat romà, el termalisme o la indústria embotelladora seran alguns dels temes que s'inclouran en el centre que s'està a punt d'inaugurar. Per altra banda, hi haurà un laboratori paleontològic que permetrà analitzar les troballes que s'estan fent al camp dels ninots. Un laboratori que està obert als mateixos visitants del museu, que podran observar en primera persona com és la feina de restauració i d'arqueologia. Per donar suport a aquesta aposta de Caldes, el president Quim Torra ha visitat el museu, una visita que ha causat molta expectació com a conseqüència a la primera sessió del Congrés.
Avui aquí, de visita oficial a Caldes de Malavella, però amb la mirada i amb el record fixada en el que ha passat al Congrés de Diputats. Una vegada més, el missatge és que no es pot governar contra la voluntat dels catalans, no es pot silenciar la voluntat dels catalans a les urnes. Un cop i un altre, els catalans voten i expressen lliurement i escolleixen els seus representants legítims.
Tot i així, durant la visita, Quim Torra també ha aprofitat per signar el llibre de Caldes de Malavella i explicar que és molt necessari apostar per la divulgació del patrimoni dels pobles. També ha rebut uns llibres sobre les troballes que s'han fet al Camp dels Ninots.
I l'Agència Catalana de l'Aigua ha donat el vistiplau a les modificacions del projecte de desviament del clavegueram d'Arenys de Munt. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Una de les modificacions més importants que s'han introduït és la ubicació del col·lector que ha de decantar les aigües. Finalment, es posarà a tocar del camí de sorra del parc de Can Xalpí davant la gasolinera de la JUP. El director de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, Fernando Cabello, ha explicat que calia desencallar aquest punt per seguir endavant amb el projecte.
Aquest projecte estava aturat perquè necessitàvem definir l'emplaçament d'aquest bombament que l'Ajuntament d'Arenys de Munt donés per bo, donés el seu vistiplau. Això es va produir fa unes setmanes, que és llavors falta acabar de tancar el projecte constructiu.
Cabello creu que el projecte constructiu estarà acabat pels vols de juliol, de manera que les obres es licitin a finals d'any i arrenquin l'any que ve. El desviament del clavegueram és una obra llargament reivindicada per Arenys de Mar per evitar el col·lapse de les canonades a la nostra vila, sobretot cada vegada que plou.
Notícies en xarxa. El Consell Professional de la Xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts, molt bona tarda a tots, com esteu? Arrenquem aquesta nova edició del FAR d'avui dimecres 22 de maig de l'any 2019, una jornada en la que novament hem hagut de tornar a llegir notícies relacionades amb el món del plàstic. I és que Si feu memòria, ara fa uns dies teníem la possibilitat, de fet, l'oportunitat de parlar amb experts, amb científics, amb químics, al voltant de, dels plàstics i de com aquests, bueno, realment entren o no a formar part del, del medi ambient. És a dir, si realment aquests són o no biodegradables. Bé, doncs, avui hem sabut que la Universitat de Plymouth ha admès que va cometre un error en el seu comunicat de premsa. Recordeu que tot es basava en un informe que havien fet, un estudi que havien fet sobre la degradació dels plàstics. L'informe, que era, pertanyia a la Unitat Internacional d'Investigació sobre, sobre, les, bueno, sobre la, la marina, l'aigua, va analitzar la degradació de la, de, dels plàstics, la els plàstics oxibiodegradables. Molts mitjans de comunicació ens van fer ressò, ens van informar que les bosses bioplàstiques i les compostables encara podien portar a compra material després d'haver passat 3 anys dins de l'aigua marina o bé enterrades sota el sol. En realitat, diu l'article, o diu la rectificació, l'informe va trobar, bueno, va constatar que una de les bosses compostables havia desaparegut completament enmig de l'entorn marí en només 3 mesos i va i que havia començat a experimentar alguns signes de desintegració, la que estava al sol, la que estava d'alguna manera enterrada al sol. L'Associació d'Indústries Biodegradables va acusar els investigadors d'aquesta universitat de, bueno, de fer algunes referències en el seu comunicat, algunes bosses compostables poc rigoroses. Doncs bé, finalment la universitat ha hagut de rectificar, reconèixer que no ho havia, bueno, que no ho havia explicat del tot bé i entomar allò que en diuen el mea culpa. Malgrat tot, res ens indica que no haguem de seguir lluitant contra els plàstics. És a dir, una cosa és que aquests senyors diguessin que les compostables no eren compostables i resulta que sí que ho són, i altra cosa és que tota la resta de l'informe, aquell que diu que l'informe no és biodegradable, que no hi ha bosses ecosostenibles, que es converteixen en microplàstics, tot això, fins ara, ningú ha dit que sigui mentida. Per tant, seguim amb la mateixa situació d'emergència, seguim amb la mateixa situació de lluita contra el plàstic i hem de seguir persistint en la nostra voluntat de no usar ni consumir cap mena de plàstic al llarg de la nostra vida quotidiana. Amb aquest objectiu ens plantegem i comencem el programa d'avui, intentar moure consciències, informar i divulgar al voltant de la realitat nàutica, pesquera i de navegació que hi ha davant de la nostra costa. Salutacions de l'equip que cada tarda fa possible aquest programa, que són en l'apartat tècnic en Joan Bosch, en Sergi Mir i Adé, i repartits pel territori la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem a vosaltres fins a les 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Temperatures altes, càlides. Diuen que aquesta és la, bueno, la pujada abans de la baixada. Arriben un cap de setmana que diuen que serà humit i fred, però això ja veurem si finalment s'ha complert i s'acompleix. En tot cas, el primer que hem de fer és veure què tindrem les properes hores i en quin estat tenim el mar. I això se n'encarrega de fer-nos-ho saber des del Servei Meteorològic de Catalunya. Una tarda més en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica d'avui està marcada per la influència d'una dorsal anticiclònica que manté l'estabilitat i l'ambient assolellat a bona part de Catalunya. Malgrat tot, creixen nuvolades a punts de muntanya que podran portar algun ruixat amb tempesta en aquests sectors. A banda, la temperatura és alta, en general, amb valors que volten entre 23 i 28 graus. A la façana litoral es manté la temperatura més suau a causa de la marinada. El vent bufa de component sud-fluix amb cops moderats, més reforçat a la Costa Brava. I la situació marítima és tranquil·la, amb predomini del marejol. Pel que fa a demà, al matí predominarà l'ambient assolellat. Si bé, a partir de migdia, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on quedarà el cel molt ennuvolat amb la possibilitat de ruixats amb tempesta. A més, durant la tarda, augmentarà la nuvolositat d'oest a est fins a quedar el cel molt ennuvolat en general. La temperatura continuarà alta al centre del dia i fins i tot podrà arribar a superar els 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la costa es mourà entre 23 i 25 graus. Pel que fa al vent, bufarà de component sud fluix amb cops moderats i predominarà el marejol al litoral. A partir de divendres, els models meteorològics indiquen un canvi de temps per l'arribada d'una pertorbació que portarà precipitació a bona part de Catalunya i una baixada notable de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Si et sembla, demà en tornem a parlar.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs va, anem a connectar amb l'actualitat del dia i ho fem per les comarques de Barcelona. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
I és que un jutge de Barcelona declara nul·la la mesura amb la qual els professors de primària podien fer classe a l'ESO.
Doncs sí, una mesura que el Departament d'Educació va tirar endavant l'any passat davant la dificultat per trobar professors de secundària de català, castellà i matemàtiques, diuen, i que el Sindicat de Professors de Secundària en aquell moment ja va demandar. Ara el jutjat de Barcelona els hi ha donat la raó, al·legant que per fer classe a l'ESO cal una llicenciatura i perquè els mestres no poden impartir una especialitat que no està reconeguda com a tal. Per la seva banda, el Departament d'Educació ja ha anunciat que recorrerà aquesta sentència. Segons fonts de la Conselleria, la mesura es va haver de prendre com una excepcionalitat i que precisament el recurs argumentarà en aquestes circumstàncies especials com la manca de docents per l'ESO. Des del departament també asseguren que s'ha mantingut la qualitat de l'ensenyament. De moment, però, els 100 docents que estan exercint a l'ESO podran acabar el seu curs actual.
Clar, és que l'excepcionalitat d'una norma es diu que és puntual i no repetible en el temps. Quan la repeteixes dues vegades, comença a deixar de ser excepcional. Escolta'm, una altra qüestió. L'Ajuntament de Barcelona segueix fent passes amb la voluntat d'acabar amb el top manta al front marítim.
Doncs sí, i avui mateix ha arribat a un acord amb el Port de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, Renfe, Serveis Socials de la Generalitat i també els diferents cossos de seguretat com Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana per acabar amb aquesta pràctica a la zona del front marítim. Una actuació que preveu instal·lar jardineres i paradetes, tal com ja s'ha fet al portal de l'Àngel. Amb aquest acord també es vol estendre el dispositiu permanent que ja van instal·lar a l'estació de Rodalies a Plaça Catalunya, per exemple, i ho volen estendre a tota la ciutat, i també estan treballant en projectes per tal de poder ajudar els manters a trobar una sortida laboral gràcies a la col·laboració amb l'Agència d'Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona Activa. En aquesta proposta, en aquests projectes, estan treballant conjuntament amb la Confraria de Pescadors de Barcelona perquè els manters hi poguessin accedir amb Mercabarna o amb mercats municipals.
Escolta, m'agrada molt la Mercabanda. M'agrada molt la idea aquesta.
Potser tenen instint de músics.
Igual sí, escolta, a veure, si vas per Barcelona està ple de gent. Ja, deixem-ho, no? Anava a dir que m'agrada molt aquesta idea de que perquè no s'hi posin els manteros col·lapsem l'espai. Llavors, com anirà la gent a caminar? És una cosa una mica curiosa, saps? Ja, col·lapsat ja el tenim a la diagonal de cotxes. Gràcies, Isabel.
A tu.
Si triguem més, ja ni els trobem. La cofradia de pescadors del Port de la Selva està pràcticament en fallida, amb només dues embarcacions operatives i amb la possibilitat d'haver de tancar la subhasta passat l'estiu. Cristina.
Després de l'accident en el qual es va cremar i enfonsar una barca a principis d'aquest mes i es va cobrar una vida, només queden tres barcos d'arrossegament a la confraria del Port de la Selva i només dos d'aquests estan operatius perquè el tercer està avariat. En roda de premsa aquest matí, el patró major de la confraria de pescadors, Manel Perelló, ha assegurat que es troben en una situació de fallida, que es poden veure obligats a tancar la subhasta passat l'estiu i haver-se de replantejar l'organigrama del personal. Des de la confraria es queixen de la falta de suport per part de l'administració i proposen fer una subhasta amb pantalla única química amb Llançà, que també ha perdut 3 barques en un any. Per això suposaria una inversió d'uns 100.000 euros que ara mateix cap de les dues confraries pot assumir i hauran d'esperar fins la propera convocatòria de subvencions de la Generalitat. L'any passat la confraria del Port de la Selva tenia 5 embarcacions d'arrossegament, una de les quals va venir de Vilanova i la Geltrú per substituir-ne una altra, però la Generalitat la va obligar a marxar al·legant sobreesforç pesquer. El cas està als jutjats perquè tant la confraria com l'armador de la barca van impugnar la resolució que l'obligava a marxar. A la confraria del Port de la Selva també hi ha 6 embarcacions d'arts menors, comercialitzen alguns productes i tenen diversos locals en propietat que permetrien no haver de tancar les instal·lacions, però és una situació que no es pot mantenir a llarga durada.
Doncs veurem si finalment se'n surten, aviam quins ajuts poden rebre per part de la Generalitat i quina possibilitat tenen de no tancar les cofradies. Si tots estem d'acord en que són imprescindibles i fonamentals per l'actual sistema de pesca, doncs potser toca ajudar aquelles que ho estan passant més malament. No ho sé. Estarem al cas, Cristina?
Ho anirem seguint.
Vinga, gràcies. Fins després.
Fins després.
I mentretant, a Tarragona s'arxiva la causa contra els investigats per les marxes de trànsit a Tarragona, precisament, durant la vaga del 8 de novembre del 2017, Daniel.
El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha arxivat la causa contra les 39 persones investigades per un suposat delicte contra la seguretat del trànsit. El cas es va obrir ara fa un any arran d'un atestat de la policia espanyola per les marxes lentes de vehicles en vies com l'A27 i l'AP7, entre d'altres accions de protesta. Segons ha explicat avui l'advocat defensor Carles Perdiguero, el jutjat no ha vist indicis d'un delicte contra la seguretat del trànsit ni de desordres públics. Perdiguero s'ha mostrat confiat que la causa oberta també per l'1 d'octubre a la ciutat s'acabarà arxivant.
I avui també hem conegut novetats sobre el nou hotel de luxe que en principi s'ha de construir a la plaça del Pòsit de Cambrils.
Sí, un hotel de 4 estrelles que suposarà una inversió de 18 milions d'euros i que preveu obrir portes la primavera del 2021. Finalment, tal com vam avançar aquí al Far, l'edifici serà de 4 plantes i no de 5 per la manca d'acord amb l'empresa gestora del pàrquing subterrani. L'edifici s'ha concebut com una gran gàbia de pesca artesanal i tindrà més de 4.200 metres quadrats de superfície construïda. El projecte utilitza el Vimet per la formació de gelosies tant en les façanes interiors de l'atri com en les del carrer, on la meitat de la superfície en planta baixa es destinarà a usos comercials. L'hotel també tindrà una piscina coberta a la planta superior que s'ha concebut com un mirador.
I hem conegut també que l'àrea metropolitana de Barcelona entra definitivament a formar part del Consorci del Parc Agrari i dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Ivan.
Es tracta d'un pas molt important per dotar de més pes de decisió el Consorci del Parc Agrari i els Espais Naturals del Delta del Llobregat. El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat finalment la seva adhesió a aquests dos òrgans de gestió que potencien la infraestructura verda metropolitana i fan compatible la producció agrícola amb la protecció ambiental. De fet, el Consorci del Parc Agrari actua sobre una zona de 3.500 hectàrees dedicades a la producció agrícola, mentre que el Delta del Llobregat és el segon més important de Catalunya i una de les zones humides més rellevants del país en termes ecològics. En aquest sentit, el Consell ha aprovat el nombre de representants que tindran cadascun d'aquests òrgans i ha estipulat la dotació econòmica que hi destinarà. Serà de 250.000 euros anuals pel Parc Agrari i de 100.000 pel Delta del Llobregat. Aquest ajut es podrà materialitzar, això sí, en forma monetària o bé com a prestació de serveis. Després d'aquest acord, ara només falta que els dos consorcis facin l'aprovació definitiva dels seus estatuts per formalitzar la incorporació de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I un home, li poden caure 14 anys de presó i a la seva exparella 8 per intentar matar a trets un amic, un conegut d'ella a la Ràpita, Judit.
Els fets es remunten al 13 de desembre del 2017. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, a primera hora de la tarda, els dos homes van discutir la via pública i l'acusat va colpejar la mà de la víctima amb una bola de ferro i hores més tard va tornar amb la seva exparella al bar on treballava la víctima amb la intenció d'ocasionar-li la mort. El processat, de nacionalitat espanyola i 51 anys, va treure una arma de foc del calibre 7,65 mm i va disparar a la víctima d'origen africà fins a 4 vegades. Solament una bala li va impactar l'omoplat i una altra a la dona. Els Mossos d'Esquadra se van fer càrrec de la investigació i després de comprovar la seqüència enregistrada per les càmeres de seguretat van arrestar la dona com a còmplice d'un homicidi en grau de temptativa. L'endemà dels fets, el processat se va presentar a la caserna de la Guàrdia Civil de la Ràpita per lliurar-se a la policia. Durant l'escorcoll al domicili de l'home, els Mossos van intervenir més de 200 cartutxos, unes manilles, una credencial de la Guàrdia Civil falsificada i 171 armes blanques entre navalles i matxets. L'individu no tenia permís d'armes i la jutgessa d'Amposta li va decretar presó provisional comunicada i sense fiança, així com també a la dona. La Fiscalia li demana ara a l'acusat 8 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, 4 anys de presó per un delicte de lesions, 2 anys de presó per tinença il·lícita d'armes i 1.080 euros de multa per un delicte lleu de lesions. La dona s'enfronta a 8 anys de presó per temptativa d'homicidi.
Doncs veurem finalment què acaba determinant el jutge.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Professions.
I avui, apartat de professions, volem conèixer la professió de marinero de puente. I jo crec que qui millor ens ho pot explicar és el José Valdor, que és responsable de l'Escola del Port de Barcelona. José, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Marinero de puente. Conocíamos el marinero de luces, pero no el marinero de puente. Y este
sí. Es
sensiblemente diferente. ¿Qué es un marinero de puente?
Bueno, el marinero de puente es un miembro de la tripulación que está habilitado para hacer funciones de puente con la supervisión de un oficial o con el capitán. Principalmente trabajan en el puente, pero bueno, tienen también tareas a bordo en buques civiles y se les puede otorgar también tareas en cubierta o en la zona de carga.
El puente es el puente de mando, para entendernos.
Sí, es decir, el puente es la zona donde se gobierna el buque, el barco.
La sala de gobierno, vale. Entonces, sí. ¿Cuál es su función?
Ellos ahí normalmente lo que hacen es todas las tareas de vigía y timonel, siempre con la supervisión de un oficial o de un capitán, pero son los que se encargan, pues eso, de gobernar el barco bajo las instrucciones de ellos.
Por entendernos, las manos del capitán, ¿no? El capitán piensa. Y manda, y el marinero de puente es el que ejerce, el que
ejecuta las funciones y las órdenes que les informan. De hecho, los marineros de puente, cada vez que reciben una orden, tienen que repetirla conforme la están ejecutando y la han entendido, y así lo interpreta el capitán.
Es decir, hay todo un sistema de comunicación un tanto diferente. El capitán manda y el marinero de puente, antes de ejecutar, repite la orden.
Sí, correcto.
Caray, para saber que lo ha entendido y que ha llegado correctamente. Sí, sí. ¿Cuántos marineros de puente suele llevar un barco? ¿Uno o más?
Pues dependiendo, puede variar. Pueden haber entre 2 y 4. Hacen turnos rotativos de 6 horas cada uno. Y normalmente estarán en eso, entre 2 y 4, dependiendo de la compañía naviera.
¿Qué formación reciben? ¿Cómo los formáis? ¿Qué les enseñáis?
Los centros de formación homologados por la Dirección General de Marina Mercante están habilitados para darles una formación teórica de 45 horas y una formación práctica de 25, que en total hacen que el certificado profesional de suficiencia un curso de 70 horas, que están distribuidos en 10 días, son normalmente 2 semanas. En estos cursos, pues ellos se preparan pues para hacer pues todas estas funciones que tienen que desempeñar luego en el puente, y el centro pues les prepara para poder completarlas en ese corto periodo de tiempo, que al final lo que tienen que hacer al final es completarlas con dos meses de trabajo como marineros en un mercante o en un buque civil que contemple unos 10 jetes mínimos para poder expedir su certificado. Y con ello, pues, y la formación básica en seguridad marítima que también deberían tener, pueden expedir su certificado y pueden trabajar en estos puestos de trabajo.
Es decir, que la formación es relativamente rápida.
Sí, les conlleva poder hacer la formación básica, que también son 70 horas y son 2 semanas, pero luego, haciendo este curso de marinero de puente, ya estarían habilitados. Es decir, resumiendo con el tema del tiempo, en un mes podrían tener todo para poder empezar laboralmente a trabajar. Sí que es cierto que una vez acaban su formación tienen que tener esos 2 meses de experiencia profesional en un mercante, en un buque que contemple estos 10 GTs, pero una vez han superado esto, ya pueden estar en el mercado con su certificado de suficiencia.
¿Qué son 10 GTs?
Son 10 toneladas.
Ah, correcto. Es decir, un buque de más de 10 toneladas.
Sí, correcto. Uh-huh. Tienen que estar enrolados y embarcados en una embarcación de esas características.
¿Y hay trabajo o no? Es decir, ¿es una profesión con futuro o está la cosa como en todas partes?
Bueno, a ver, es como todo. Lo cierto es que en el sector marítimo es como si fuera un mundo aparte, porque todo lo que existe en tierra también lo tenemos en mar. Es un sector bastante cotizado, no es tan conocido como todas las profesiones y labores que hay en tierra, pero nosotros nos consta por alumnos y por relaciones que tenemos con empresas y bolsas del trabajo que tenemos, que hay de momento hay bastante demanda. De hecho, hay estudios ahí que vamos también barajando que el sector marítimo ha ido creciendo en los últimos 10 años y en los últimos 4 ha pegado una curva bastante grande, pues porque han sacado pues certificados nuevos, se han adaptado formaciones, hay más accesibilidad para poder entrar en el sector marítimo, para poder trabajar. Ajá. Y todo esto pues ha conllevado que hay una gran demanda de querer formarse y de demanda para poder introducir a personal para poder cubrir puestos de trabajo que anteriormente pues necesitaban a lo mejor de licenciados o diplomados o gente que acababa de hacer pues un grado superior.
Por tanto, son buenos estudios, buena profesión y buenos conocimientos que se recogen relativamente fácil. Oye, me quedo con lo del inglés técnico marítimo. También hay que tener inglés, ¿eh?
Bueno, un mínimo hay que tenerlo, creo que ya en todas partes, y el inglés mínimo que tienen que tener en el sector es por el hecho de poder interpretar internacionalmente cualquier orden o cualquier señal.
José Baldor, responsable de la Escuela Port Barcelona. Oye, pues a formar marineros de puente, que es muy importante.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Oye, seguimos en contacto, iremos explicando todas las profesiones. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, que vaya bien.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Doncs ja ho sabeu, marinero de puente, que és una professió que en relativament poc temps podeu aconseguir en un sector en, com ens deia en José, està demandant nous treballadors. Per tant, bueno, qui estiguen en situació de buscar feina i de voler canviar una mica la seva vida, doncs qui sap si aquí trobarà el seu futur.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, l'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, l'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris de ciutadana, aparcaments, urbanisme, mobilitat. Nosaltres buscarem solucions. Millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota Nosaltres l'Escala, vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Avui ens han guanyat els anys. Ho reconec abans que parlis, abans que expliquis que te'n vas, abans que em diguis que te vas.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Avui és el Dia Mundial de la Biodiversitat. Avui, dia 22 de maig, és el Dia Mundial de la Biodiversitat, és a dir, el dia de tots els animals i totes les espècies que viuen al planeta. Els darrers estudis que s'han fet públics sobre la biodiversitat i, sobretot, la desaparició d'aquesta biodiversitat són alarmants. L'extinció d'espècies és entre un 100 i 1.000 vegades superior a la que es considera normal, es considera natural. És habitual que desapareguin espècies, unes es mengen de les altres. El problema és que estan desapareixent a marxes forçades. I una de cada 8 espècies es troba a punt de ser extingida. Tant és així que aquesta crisi de la biodiversitat se la considera com la 6a extinció massiva d'espècies que hi ha hagut, que està ben a la història de la Terra. En volem parlar amb la responsable de la campanya de costes de Greenpeace, que és Paloma Nuche. Paloma, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buena tarde, muchas gracias.
Es impresionante los datos, es decir, impresionantemente sí. Preocupantes también, ¿eh? Es decir, entre 100 y 1.000 veces más rápido, es brutal.
Así es una situación muy alarmante. Como comentabas, recientemente se publicó un informe realizado por el Panel Internacional de Expertos en Biodiversidad y destacaban precisamente ese millón de especies que están en peligro de extinción, que serían una de cada 8 especies, pero bueno, ya además son las que ya se han extinguido, ¿no? Entonces se trata de una crisis de biodiversidad sin precedentes y bueno, tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación de emergencia de la biodiversidad tan alarmante como lo puede ser la emergencia climática, ¿no? El momento de cambio climático en el que nos enfrentamos.
Claro, pero aquí lo fácil es pensar que las especies desaparecen por culpa del cambio climático, y no es verdad, desaparecen por culpa del hombre directamente.
Claro, no es así. Digamos que hay varias causas, ¿no? La pérdida de biodiversidad, y, bueno, los expertos han identificado 5 grandes causas, que además las ordenan, digamos, en orden de importancia. La primera sería el cambio de usos del suelo, tanto terrestre como marino, es decir, lo que sería la artificialización del territorio. La destrucción de hábitats naturales para instalar pues cualquier tipo de estructura artificial, infraestructura, urbanizaciones, viviendas, industria, agricultura y ganadería. La segunda sería precisamente la sobreexplotación de organismos directa, como podría ser la sobrepesca, ¿no?, de los océanos y mares. Tercera sería el cambio climático. Efectivamente, el cambio climático es un fenómeno en sí mismo que tiene muchísimas consecuencias, y una de las consecuencias que tiene es también la pérdida de biodiversidad. Claro. Y las dos últimas causas serían la contaminación y las especies invasoras.
Claro, las especies invasoras, que las estamos haciendo viajar de un sitio a otro y se carga a las autóctonas, sí, de sitios que no están preparados para su llegada, y que por tanto pues acaban uniformando un poco todo, ¿no? Las costas, sobre todo en el mar, donde es más visible, pero también en el interior.
Sí, las especies invasoras se caracterizan por eso, porque bueno, con la globalización hoy en día el tráfico de tanto de personas como de mercancías viajan con nosotros en los medios de transporte y son capaces de instalarse en un nuevo lugar, desplazando a las especies originales. Por lo tanto, aquellas especies que son como típicas de una zona, no, características de una zona que casi solo se encuentran allí, muchas veces son las más vulnerables y especies que son foráneas pues acaban desplazándolas y compitiendo con ellas.
No. Aquí nosotros, que somos un programa que cada tarde nos dedicamos 3 horas a hablar del mar, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, y una de las cosas que estamos aprendiendo es que la vida en tierra se está cargando la vida en el mar. Es decir, hay una acción directa del hombre sobre el medio marino y, por tanto, sobre la biodiversidad que hay en nuestros mares. El problema es que, contrariamente con lo que pasa en tierra, como que no se ve, porque mayoritariamente pues la gente no hace inversiones y navegan porcentualmente pocos y tal, pues parece que como que pasen desapercibida y es igualmente muy grave.
Sí, efectivamente es una pena. Muchas veces parece que lo que no vemos es como que no existe, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los plásticos, cómo llegan al fondo del mar, ¿no? A lugares tan remotos. Pues los plásticos es la cara más visible de la contaminación y resulta que los mares y océanos están muy afectados también por otros tipos de contaminantes y de vertidos. Y efectivamente, también, por ejemplo, resultado de la destrucción de los ecosistemas costeros, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Posidonia oceánica, que es una especie endémica, ¿no?, de nuestro país, donde sus mayores poblaciones a lo mejor están en Baleares. Pues la destrucción de esta especie, que es creadora de un bosque submarino que alberga muchísima biodiversidad y otras muchas especies marinas que viven gracias a los bosques de Posidonia, pues claro, si la Posidonia desaparece, resulta que estamos eliminando toda la cadena trófica y la biodiversidad cae en picado. Entonces, efectivamente, pues los océanos y los mares, concretamente en este estudio del que hablábamos, del Panel Internacional de Expertos en Biodiversidad, concluía que hasta el 66% de los mares y océanos están, digamos, machacados por la acción humana. Que es una cifra enorme. Además, si tenemos en cuenta que el 71% de la superficie de nuestro planeta son mares y océanos, claro, y si tenemos en cuenta que como la mayoría son aguas internacionales, no están protegidas, es un poco una tierra de nadie, no está gestionada. Una de las demandas de Greenpeace es precisamente que como mínimo el 30% de los océanos se proteja para 2030, que se creen santuarios marinos donde la vida ahí pueda prosperar.
En Cataluña hay una iniciativa en la zona de la Empordà de evitar la pesca en una zona concreta que no es muy amplia, pero es un pequeño cuadrado en las cartas de navegación de los pescadores, y en 6 años, esperaban que en 10 años se recuperara, y en 6 años han encontrado allí oro. Es decir, en 4 años menos de los esperados se han reproducido especies, se ha vuelto a ver peces y mariscos que no los había, se ha vuelto a ver. Es decir, la naturaleza tiene ganas de vivir y tiene ganas de reproducirse, el problema es que no la dejamos.
Efectivamente, la naturaleza es maravillosa, es sabia y tira para adelante. Entonces, lo que yo sí que, el mensaje que intento dar es como, vale, estamos en una situación de crisis de biodiversidad, pero no está todo perdido. Es decir, es muy alarmante la situación, pero no nos pongamos pesimistas, al revés. Esta situación nos tiene que hacer movilizarnos y poner en marcha soluciones cuanto antes, porque en cuanto las pongamos vamos a ver cambios positivos y vamos a ver muchas mejorías. Por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión sobre, vale, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Cuáles han sido las causas para encontrar las soluciones? Si nos quedamos simplemente con, digamos, la lectura más superficial de que el cambio climático es el único problema medioambiental, no estaremos actuando sobre todas las causas y, por lo tanto, no estaremos maximizando la posibilidad de mejoría. Entonces, analizando las cosas y buscando soluciones por ahí, vamos a encontrar una mejoría.
¿Qué pasa? Que, fíjate, hoy mismo leía, la Unión Europea finalmente ayer, aprobó, esta mañana, lo he oído este mediodía, esta mañana, ha aprobado casi ya el acuerdo final para que se dejen de comercializar plásticos de un solo uso, es decir, los bastoncillos de los oídos, las cañas y tal, hasta el 2000, bueno, a partir del 2020, que son 2 años, 2020-2021. Yo creo, es la cuarta vez que comento esta noticia desde que empezamos la temporada, la cuarta, ¿eh? Y fíjate, todavía falta una firma más, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que primero, creo que hay una intención por parte de las administraciones de hacer ver algo que realmente no piensan y por tanto, nos van vendiendo titulares para generar una corriente de opinión, pero luego, cuando rascas un poco, no hay nada más. Y por otro lado, siempre son normas. a muy largo plazo. Es decir, reduciremos los plásticos, creo que es la norma es un 30%, un 25%, un 30% el 2030. Dices, el 2030, si no habrá ninguno de los que lo han aprobado. Y vete tú a saber en dónde estaremos, ¿no? Creo que hay falta de voluntad y muchas ganas de aparentar lo que no hay interés en implementar.
Pues sí, la verdad es que efectivamente estamos hablando de una situación que requiere cierta urgencia, es decir, no podemos estar alargando en procesos administrativos y burocráticos eternos, porque como tú dices, cuando por fin lleguemos con la solución, es posible que sí que sea demasiado tarde, pero bueno, sí que tenemos ejemplos de cómo la sociedad civil, ¿no?, podemos hacer aún así muchas cosas, es decir, no desesperarnos con, digamos, estas actitudes de la administración, porque aún así estamos empujando a andar por el camino correcto y tenemos el caso de un montón de movilizaciones sociales que están teniendo lugar últimamente, concretamente sí, por el cambio climático y por la emergencia climática, pero también tenemos el ejemplo del movimiento feminista que han conseguido poner, en la paleta de los gobiernos y estos temas, ¿no?, que consideramos importantes. Por lo tanto, hay que intentar también ver un poco el lado positivo, porque al final, si no, nos quedamos paralizados con un sentimiento de culpa que no nos lleva a ningún lado. Entonces, yo animo a todos que en su ámbito de acción exijan a las administraciones, exijan a las empresas como consumidores y bueno, que sigamos trabajando, porque al final es en nuestro futuro el que está en riesgo y si no somos nosotros, no lo va a hacer nadie.
Y fíjate, creo que la gente empezamos a tener conciencia, lo digo porque fijándote un poco cuando vas a comprar al supermercado, es que la gente empieza a realmente a no coger bolsas de plástico, empieza a comentar entre ellos, ¿no?, y a dar valor al hecho de no coger muchos envoltorios, ¿no?, sobre envolver su producto. Yo creo que eso está bien, por ahí vamos, ¿no? Individualmente se trata de eso, de que todos vayamos sumando y entre todos hagamos un gran qué, ¿no?
Claro, porque al final es que como consumidores tenemos mucho poder. O sea, ya los últimos años hemos visto cómo se han puesto más de moda los productos ecológicos, los productos vegetarianos, que los puedes ya adquirir casi en cualquier supermercado, en cualquier tienda. ¿Eso por qué ha sido? Porque ha habido un grupo de consumidores que era los productos que exigías y por tanto las empresas y las distribuidoras se han adaptado a eso. Entonces, la cosa es seguir exigiendo lo que queremos comer y de la manera que queremos hacerlo, y al final ellos se adaptarán.
Paloma, te agradezco mucho que nos hayas permitido celebrar o al menos explicar este Día de la Biodiversidad conversando contigo. Un abrazo bien fuerte y seguiremos luchando.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Que vaya bien. Fins després. A reveure, una abraçada.
Adiós.
El Far. I hi ha una iniciativa que començarà a prendre forma per segona vegada a les 6 de la tarda d'avui. És una iniciativa que està impulsant Arrels Fundació i que té com a objectiu fer arribar la veu als polítics d'aquelles persones que no tenen llar, que no tenen casa. I ho volen fer avui, precisament, que en falten 4 dies per eleccions municipals. Vaja, que en definitiva els alcaldes i alcaldesses o els alcaldables i les alcaldables sàpiguen també quines són les demandes i les inquietuds d'aquest col·lectiu de persones. I ho faran a través de les xarxes socials. Us expliquem la proposta. Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ho fareu a través de les xarxes, o ho faran a través de les xarxes socials i utilitzant, per entendre'ns, les xarxes de persones rellevants, no?
Bé, de persones que han volgut cedir el seu perfil a Twitter i que sí que hem buscat persones que tinguin una certa rellevància dins de les xarxes, perquè tothom és rellevant, per suposat, però que el que volem és precisament fer una oportunitat d'aquestes persones que, bueno, pues que possiblement el fet de lluitejar, pues, gent o els polítics, pues, es veuen com més indicats o més abocats a contestar-los.
A més, en el context d'aquesta iniciativa ens generava un dubte, i és: la gent sense llar pot votar? Aquesta qüestió ens ha sorgit arrel precisament de conèixer la vostra iniciativa.
Bé, la gent depèn de si estan empadronats i de si tenen dret a votar, en el sentit de bueno, pues, per exemple, si és una persona immigrada que potser no ha pogut fer els passos requerits, pues, no podrà votar. La qüestió és si una persona que està al carrer ha estat tan malament i s'ha preocupat en el dia a dia, que probablement de les eleccions té molt poc espai per pensar-hi, no? Clar. Llavors aquest és un dels problemes, que quan no tenim habitatge, pues, perdrem molts drets o no podem exercir molts drets que voldríem exercir o que hauríem d'exercir.
Tot això comença a partir de les 6 de la tarda, d'aquí tot just una hora i quart.
Sí, comença d'aquí una hora i quart, encara que hi ha gent que ja ha començat a fer córrer, però sí que d'aquí uns anys començarà aquesta trobada entre persones que tenen un Twitter, diguem, que és un Twitter que influeix, diguem, o que és molt escoltat, i persones, pues, que han viscut al carrer o que estan al carrer encara, i que en aquest sentit, pues, cediran aquest espai perquè aquesta persona tingui una veu i una capacitat d'expressar-se i arribi lluny.
Es pot saber quins són aquests perfils o això està per descobrir?
Bueno, hi ha persones com en Vicent Partal, el David Fernández, l'Arturo Puente, l'Arcelia Queralt també, el Patricio Centeno, Roger Sapérez, ara em sap greu si em deixo algú,
no,
Soler, el Pere Escobar, hi ha fins a un 20, un 18-20 persones que faran cedir el seu Twitter, diguem, precisament a aquestes persones.
I durant quantes hores o durant quanta estona?
Bé, preveiem començar a les 6 aproximadament, ja sabem que normalment amb un parell de minuts o 5 minuts d'espai, i el que doni fins a les 8, calculem potser uns minuts abans de les 8, acabarà, doncs ja podrem donar per acabat, segurament. Així que convidem a tothom que tingui un compte de Twitter, doncs, a fer-ho córrer.
I després a que tuitegi també, no?, a través de l'etiqueta Vot Invisible.
Exactament, sí, tothom que sap, el que volem és que l'etiqueta Vot Invisible tingui molta importància avui, tingui molt de so, faci molt de soroll, bàsicament perquè el que volem és que les persones sense sostres, persones que viuen al carrer, pues, tinguin un moment, almenys tinguin un espai al Twitter que se'n recordi d'ells, que per això és molt important.
Bàsicament, us centreu a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona, o almenys això és el que hem llegit a la nota. Vull pensar que perquè és el lloc on hi ha més persones en situació d'exclusió social.
Sí, perquè ara mateix diguem que la problemàtica de carrer més immediata, l'urgència, perquè hem de recordar que dormir al carrer és una urgència, és una emergència, hauria de ser considerada una emergència. Aquestes persones que dormen al carrer, doncs, ara mateix, qui té més capacitat per reconduir-ho és doncs el que sigui el nou alcalde o alcaldessa de la ciutat de Barcelona.
Ja ho veu fer, això, l'any 2016, en el moment de les eleccions estatals, no?, si no recordo malament.
Sí, ho vam fer en el seu moment, va tenir bastant de ressò, perquè a la gent li va agradar molt, i va respondre alguns polítics, i esperem que aquest cop ens responguin, doncs, molts més, perquè esperem que tothom respongui. Hem intentat avisar els diferents partits perquè estiguin pendents, i esperem que així sigui.
Suposo que l'objectiu és que prenguin un compromís, no? Perquè, de fet, jo no les he seguit pas gaire, entre altres coses perquè no és el meu municipi, però no hi ha hagut gaires propostes en aquest sentit, pel que fa referència a la indigència o a les persones en risc d'exclusió social. No he sentit gaire, jo.
S'han utilitzat de les persones que dormen al carrer per xifrar les xifres i potser per qüestionar el que han fet uns o el que han fet altres, perquè al final un dels problemes de la política és que quan hi ha diferents administracions és que la responsabilitat sempre és de l'altra administració. Llavors, bueno, en aquest cas a Barcelona, on és com avui, dormiran 1.000 persones al carrer, i el que volem és precisament que se'n parli molt, perquè crec que se n'hauria de parlar molt més, i per això ara hem precisament aquestes persones que fan aquesta sessió perquè puguem donar veu i que faci soroll.
De fet, fixeu-vos, només 5 dels 8 programes electorals fan referència a les persones sense llar, a les seves propostes d'habitatge. Només 5 dels 8, hi ha 3 que ni els anomenen. I, de fet, el sensellarisme, com així se'l coneix, que és un terme que a mi no m'agrada gens, torno a dir, torna a estar altre cop amb índexs de molt preocupants, no?, de realitat.
Sí, de fet és preocupant que les xifres no hi hagi cap sensació de tendència a la baixa, sinó més aviat pues que la tendència és amb xifres més globals sigui més a l'alça, no? Estem parlant de que l'any 2008 hi havia 664, es van comptabilitzar 634 persones al carrer i aquest any 2018 ja es van comptabilitzar 956 i en aquest 2019 podem estar parlant tranquil·lament d'unes 1.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Amb
aquests recomptes que es fan, que es fan un cop l'any a l'hivern, que se'ls fan?
Sí, es fan recomptes cada any, que els ha fet la xarxa d'atenció a persones sense llar. Aquest any no es farà, però sí que des d'arrels, la nit del 12 al 13 de juny, farem un cens de persones que dormen al carrer, que el que farem és sortir a buscar persones, entrevistar-les per veure realment la seva situació en què està i mirar d'arribar i ajudar a les persones que estan en una situació més vulnerable.
Hi ha hagut canvi amb això? I aquí som posats, hi ha hagut canvi amb això, sí. Ferran? És a dir, hem canviat el perfil de la persona que no té altre remei que viure sense viure al carrer?
Bé, el canvi és que cada vegada gent una miqueta més jove, és bastant probable que aquest any trobem alguna diferència també per qüestió del, potser les persones, aquests joves sense referents, que potser tenen menys capacitat de tenir algú que els doni un cop de mà, val? Però el perfil continua, no hi ha gent tan cronificada com abans, però l'edat pot ser una lleugera tendència a la baixa. Jo penso que aquest any ja serà el quart any que fem aquestes entrevistes a les persones de carrer. Jo crec que ja podrem començar a parlar de tendències o fer una valoració més de cap on pot estar anant la situació.
I més homes que dones encara?
Sí, això és una constant que es repeteix per tot arreu, que estem parlant entre el 90% d'homes i un 10% de dones. I aquesta diferència és bastant important i fa tota la pinta de que repetirà.
Llegiu algun informe que aquesta diferència es deu bàsicament perquè no perquè hi hagin més, en aquest sentit, més persones en crisi masculines que femenines, sinó perquè en aquest sentit les dones, moltes d'elles acaben en el món de la prostitució com a alternativa i els homes no hi tenen accés en aquest món.
Sí, hi ha accessos, com per exemple si és una persona amb fills, com que la dona normalment és que acaba fent-se càrrec dels fills, malauradament, els homes encara no acaben d'assumir aquest rol amb una igualtat més pròxima, el que acaba passant és que tenen més recursos pels nens, i això és una mala notícia, clar, tenim més recursos per famílies, evidentment, i després també és una qüestió de que hi ha una sensació, aquesta sensació que dius tu, de que quan una dona arriba al carrer, abans d'arribar al carrer, com que el carrer rep moltíssimes més agressions, el que li acaba passant és que, té més accés a feines més precàries, com, clar, no dic que siguin feines precàries, però malauradament la prostitució és una d'elles.
Doncs aquesta és una realitat de la qual també n'hem de parlar, perquè forma part de la nostra realitat i malauradament ens sentim a parlar molt poc. Jo crec que ens sentim a parlar gràcies a entitats socials com la vostra i d'altres que s'encarreguen de tant en tant de recordar-nos que hi ha gent que ho està passant molt malament. Hi havia unes dades molt sorprenents i molt dramàtiques que deien que estàvem, ara fa un parell d'anys, pitjor que en els pitjors temps de la crisi. I en canvi els mitjans en parlaven molt menys, no?
Bueno, el problema és que quan ja la pobresa s'agreuja, la pobresa ens acostumem a la pobresa i aquesta és una de les dificultats més grans que ens trobem, no? Que és que hi ha aquesta sensació de cada cop més, quan hi ha una sensació de pobresa, ens anem acostumant, no? Al principi ens escandalitzem, després ho assumim i després ja estem acostumats, diguem, no? Però la situació és que hi ha molta gent que està patint moltíssim i això és un problema molt gran. És una situació que ens hauria d'inquietar tots d'una manera molt important. Tinc la sensació de que sí que ha hagut un moment en què hem assumit que la pobresa, diguem, ens sap greu, però arriba un moment, jo penso que és la sensació d'impotència, que és que ens deixa acostumats. Jo crec que això és un error que entre tots hem de corregir.
Ens immunitzem quan no hauríem de fer-ho, eh? Ens immunitzem d'aquesta realitat quan no hauríem de fer-ho.
Absolutament. Ens estem immunitzats davant d'una realitat. Per això nosaltres intentem, en la mesura possible, desimmunitzar amb el sentit de fer arribar testimonis, fer arribar situacions, que, bueno, que ens fessin donar compte que hi ha gent que està patint moltíssim, hi ha gent que està patint una barbaritat, hi ha gent que està, recordem que viure al carrer, un ciutadà de Barcelona que visqui al carrer viurà 20 anys menys que qualsevol ciutadà que visqui dins, en un pis, per exemple, no? I això és un problema. El carrer mata i això és una situació que hauríem de reconduir.
Ferran, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, a partir de les 6 de la tarda estarem atents en aquesta etiqueta Vot Invisible i, evidentment, a través del Twitter estarem seguint les demandes del col·lectiu de persones que no tenen llar i que han de viure a la via pública. Una abraçada ben forta i tot el suport a Arrels Fundació. Que vagi molt bé, Ferran Busquets, director.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, a reveure. Molt bona tarda. I el que volia deixar clar... Perdoneu. El que volia deixar clar és que és cert que ens hem centrat molt a la ciutat de Barcelona, però de persones s'allarguen a tot arreu. En major o menor nombre, però n'hi ha a tot arreu. I després hi ha tot allò de la pobresa invisible, que d'aquestes les poblacions i a les ciutats petites n'hi ha molta i no li prestem tota l'atenció que deuria.
El concurs del Far.
I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, Ivan Fernández, estem demanant a la gent que ens enviï imatges, no?
Bueno, no ben bé, no ben bé, no. Imatges. Estem demanant... Records. Tampoc. No t'has mirat al Facebook, eh?
Sí. Ah, sí, n'hi ha un de molt bo, m'agrada molt. Sí. Còctels.
Exacte, estem demanant còctels. Que la gent ens expliqui doncs, quin còctel li agrada més. Que ara jo estava pensant una cosa. Còctel és una paraula que encara s'utilitza? És una paraula antiga, no? Perquè estava sí, mirant és com... i s'utilitza còctel, combinat... No sé. És que... Ha provocat un tipus de confusió a les xarxes, perquè hi ha gent que, clar, marxa una mica de les begudes. Hi ha un tal David que diu còctel Molotov, que aquesta per veure no sé com s'ha de fer, i hi ha altres persones que diuen còctel de gambes, per tant... Bueno,
aquest m'agrada molt, còctel de gambes.
Clar, l'hem acompanyat amb una fotografia, però d'un còctel perquè no hi hagi més confusions i la gent ens expliqui quina beguda, quin combinat doncs, li agrada més ara que s'apropa a l'estiu.
Per tant, quina és la beguda, atenció, la beguda composada d'altres begudes que més us agrada, la barreja que més us satisfà.
Ara sí.
Què hi posem damunt de la taula? Va, què hi posem damunt del concurs?
Doncs sortegem una entrada doble pel festival Sons Solers, un festival de música que es fa a Sant Pere de Ribes, entre Vilanova i Sitges, el 12 de juliol, aquest estiu. Un dels festivals és Slow Festival, festival tranquil, que es fa aquí a la comarca del Garraf. Per tant, us podeu endur una entrada doble per aquest festival.
Participa. Doncs vinga, quin és el vostre còctel favorit? Quina és la vostra combinació preferida? El Far.
A jugar.
Àlex.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, mi cap l'escala.
Per una gestió 100% pública en cap l'escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir... el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
del servei municipal.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques de acceso a la vivienda para hombres y mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'escala. En comú, treballem per l'escala del futur. Vota En Comú l'escala.
Fem l'escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem l'escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'escala on viure i treballar millor.
Fem l'escala escoltant les veïnes i veïns. Fem l'escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'escala de les persones.
Fem l'escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'escala referent en turisme i comerç. Fem l'escala marca de qualitat. Marca l'escala.
Fem l'escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'escala.
Anem a la festa major d'aigua freda i beguem fins a perdre el sentit. Brindem pels quintos d'avui i de sempre i ballem fins que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.